Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Molt bon dia. Comencem tot seguit avui dilluns, dia 24 del mes de febrer. Un cafè amb energia, un espai que, recordem, dediquem a divulgar tot allò relacionat amb les energies renovables, amb les energies sostenibles. El fil conductor del programa d'aquest dilluns és l'agrivoltaica i el seu paper en la diversificació de l'economia rural. I el concepte del dia que tractarem, evacuació, vinculat en aquest cas a les dificultats d'integrar renovables en l'estat actual de les infraestructures. Farem també, com sempre, un breu repàs de notícies recents. I dit això, passem a anunciar qui és el convidat que ens acompanya avui dilluns. Avui ens acompanya en el programa el Toti Obiols, qui és el tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de l'Urgell i també arquitecte de professió. Després parlarem amb ell i, com sempre, destacar també que el programa el fem com és habitual, no podria ser d'una altra manera, amb la col·laboració del Josep Raimat, que recordem és el tècnic de l'Oficina, en aquest cas, Comarcal de Transició Energètica de la Noguera. Molt bon dia, Josep, i també saludem al Toti Obiols, que també ja el tenim als estudis de Ràdio Balaguer. Molt bon dia, per tant, a tots dos i gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Bon dia.
Avui, Josep, parlem de, com dèiem, d'evacuació agrivoltaica, però abans, com sempre, fem un breu apunt pel que fa a notícies de plena actualitat.
Doncs sí, fem una mica d'introducció. Hem començat l'any bastant carregat de notícies a nivell d'energia. Dono per fet que ja tenim tots els oients subscrits al butlletí de la xarxa d'oficines de transició energètica. Ho dono per fet, si no ho heu fet. Pues esteu tardant, evidentment esteu tardant.
Segur que la majoria ja ho han
fet,
Josep.
Això esperem. Si heu pogut visitar el butlletí, i segurament ho haureu notat a la vostra factura d'aquest mes passat de gener...
Ara t'anava a dir, algunes notícies no són massa,
massa positives. Comencem per les dolentes, si et sembla. Hem notat la mica d'increment a nivell impositiu a la factura del llum i del gas. Ho sabíem, ens venien avisant, els acords s'havien de finalitzar en algun moment i aquestes bonificacions pel que fa a l'IVA han finalitzat. És un increment que de moment no es preveu que es retiri. Es va iniciar, com sabeu, el 2022 aquesta reducció impositiva pel fet de la situació amb la guerra d'Ucraïna i l'increment del preu del gas i... Com haureu sentit a la premsa, les notícies més generalistes, també ja havíem rebut un augment durant l'any 2024 sobre l'impost especial de l'electricitat. Aquest es manté i, per tant, el monto total d'impostos se nota. Ara sí, es nota. Tinc més bones notícies, però és irònicament parlant. El pla Moves3, ens heu trucat molts, ens heu consultat molts, ho heu vist a la televisió, la ràdio, la premsa. De moment no es preveu continuïtat. Ja sabeu que la deducció del 15% es preveia fins al pròxim 30 de juny, era una proposta de govern. Però...
Aquí estem parlant, perdona, de...
Mobilitat.
Adquirir,
mobilitat. Sí,
vehicles
elèctrics,
ja,
sí,
bàsicament.
O carregadors
també, sí?
Sí. La solució que se'ns dona de moment... és que possiblement hi haurà nova convocatòria, Moves 4, ja està previst que només era una temporalitat aquesta prolongació del Moves 3 i, per tant, el més possible és que passin uns quants mesos. El tema és decidir si hi haurà un període de moratòria, que les sol·licituds que hagin entrat durant aquest període siguin incorporades al Moves 4 o no. Esperem, creuem els dits, veurem com continuen les propostes de govern, s'estan pactant a nivell parlamentari. Bé, són bones notícies, irònicament parlant. Tinc una entrada d'última hora, una proposta de comunicació que ens fan arribar des de la comunitat energètica de Vallfogona.
Ah, molt bé, aquí al costat, Josep.
Aquí mateix, aquí mateix. Sabeu que n'hem parlat algun cop,
sí.
Hem portat a la Marina Raluy de FemMés, que són una mica els impulsors i col·laboradors estrets a nivell de gestió de la subvenció que van aconseguir l'any 2023, i ens demanen que comencem a fer una crida pública, necessiten socis, les instal·lacions estan en marxa, i si voleu us faig una mica de resum de la situació del seu projecte i que sapigueu que Balaguer s'hi pot incorporar com a soci.
Ah, sí?
No és un projecte tancat al municipi de Vallfogona. Per tema de distàncies en l'autoconsum en podran fer servei.
Molt bé.
Estem parlant de 403 quilowatts pic instal·lats en coberta, fins a 4 punts de generació, 3 carregadors elèctrics i un vehicle. El projecte, com us dic, és obert als socis tant de la Ràpita, la Codosa, el nucli de Vallfogona, però també de Balaguer, perquè per distància correspon, arriba a aquests 2 quilòmetres que tenim d'autoconsum i, per tant, s'hi podrien incorporar.
Molt bé.
Que sapigueu que el pròxim 27 de febrer a les 8 de la tarda hi ha reunió a l'Ajuntament de Vallfogona i que, si esteu interessats en participar-hi, doncs acosteu-vos-hi. Si necessiteu més informació, ens contacteu a nosaltres i us hi posarem en comú.
Però si no, aquest dijous doncs, també hi ha aquesta possibilitat d'anar al mateix Ajuntament de Vallfogona per informar-se, Josep.
27 de febrer a les 20 hores.
Molt bé. Tenim alguna altra notícia positiva? Aquesta sí que ho és, Josep.
Aquesta és molt positiva. Aquesta l'estàvem esperant. De moment, diguéssim que les positives estan esperant encara.
Estan allò...
Estan esperant.
Amb un calaix a veure si algú l'obre, no?
I estem treballant. Tenim alguna bona proposta per als municipis, però és cert que en aquest moment, per dates de convocatòria i demés, ja han fet comunicació als interessats i crec que són línies que hem d'anar seguint treballant en les pròximes convocatòries que segurament hi hauran.
Bé, de fet, l'altre dia també en parlàvem amb tu mateix, Heu fet ara, des de l'Oficina de Transició Energètica de la Noguera, un balanç positiu de tota la tasca feta durant el 2024, en aquest cas,
Doncs sí, la veritat és que l'any 2024 ha estat força dedicat a la divulgació, aquest programa n'és un exemple. Hem estat treballant amb municipis, amb projectes molt específics, el de Vallfogona n'és un, però és cert que continuem amb la voluntat de seguir estant a territori, estant a comarca, i la idea és incorporar línies de treball i seguir amb les que hem obert fent aquest acompanyament, ja sigui ciutadà o als propis municipis, als propis consistoris, a l'administració pública.
I a la vegada fent-ne difusió de tot plegat, no?
Doncs sí.
Mitjançant aquestes zones, i també repetirem aquest any Saló de l'Energia, Josep?
Doncs sé que...
D'això no en havíem parlat ara, no sé si t'agafo aquí...
La voluntat és de que sí, el tema és fins a com es treballarà enguany l'enfoc, si és un enfoc més fira o és un enfoc divulgatiu com l'any passat, o si continuarem amb la línia de l'any passat. Falten uns quants mesos, hem fet crida als possibles... membres dels estants, dels col·laboradors més físics, més presents a fira, i s'està treballant en això. El tema és aquest. Estem treballant en allò.
Tindrem temps de...
Igualment us en seguiré parlant, si tot va com toque, seguirem venint a explicar-ho i ja serà de cara al març o l'abril que us podrem portar informació una mica més consolidada.
Més consolidada,
si
més
de casa amb el nostre oient sí que... amb el nostre, perdó, col·laborador d'avui sí que tocarem jornades i parlarem d'alguna divulgació, però que no és ben bé del Saló de l'Energia d'enguany.
Molt bé, Josep, doncs de seguida parlem amb el Toti Obiols. Abans, però, fem una pausa, posem la cafetera al foc, si et sembla, Josep, i de seguida doncs, parlem, com dèiem, amb el Toti.
Oh, i tant.
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Després d'aquesta pausa, reprenem el fil del Cafè amb Energia d'avui dilluns i, com dèiem a l'inici del programa i també abans d'aquesta breu pausa, parlem de seguida amb el Toti Obiols, que ho dèiem a l'inici. Josep és arquitecte de professió, però també és l'actual tècnic de l'Oficina de Transició Energètica, en aquest cas de l'Urgell.
Oh, i tant, no és excloent.
Molt bé, Josep, doncs, quan vulguis, conversem de seguida amb el Toti.
Doncs sí, benvingut. Bon dia, abans de res.
Bon dia.
aquí tenim l'obligació, tots els programes, de, a l'hora de posar el cafè, preguntar als nostres col·laboradors si són més de cafè, de cacau, de te...
Cafè, posa'm cafè. Tot i que sempre dic que sóc home de poc cafè, però últimament el necessito per començar el dia amb energia.
Si només és últimament i és amb energia, sempre és benvingut, sempre és benvingut. Doncs li donem el power i entrem a l'entrevista. Què sabem del Toti? Què hem descobert? Què coneixem? Joan Jordi Obiols Galí. Sí, Toti, però Joan Jordi. Joan Jordi
aquest és el seu nom
de...
De pila.
De pila. Arquitecte de professió, com molt bé dèiem, ha treballat en tots els nivells de la construcció, l'edificació i l'habitatge. I quan dic tot, vull dir tot. Si necessiteu saber detalls constructius a nivell d'eficiència energètica, és un molt bon candidat. Des de ja fa força anys resident a l'Urgell, inicia la seva carrera totalment lligada al món més abstracte del disseny arquitectònic i des de fa uns anys el trobem exercint com a tècnic d'habitatge i com a alcalde de transició energètica de la xarxa d'oficines de transició energètica. Toti, ja saps que la nostra vocació és difondre també les necessitats a nivell formatives per incidir transversalment en el camp de la transició energètica. El coneixement és clau. Com arquitectura? Com arribes a l'arquitectura?
Evidentment, doncs, després de treballar, com dius, amb diferents aspectes de l'arquitectura, o sigui, primer, doncs, diferents despatxos com a delineant, dissenyador, però bueno, al final el 2008, quan va arribar la crisi, va fer que molts de nosaltres ens haguéssim de reinventar. I bueno, pues, així pues, he fet pues, feines tan sorprenents com fer d'organer, és a dir, arreglar i dissenyar instruments, no?, d'aquests instruments que són de teclat, que estan generalment a les esglésies o en auditoris. I, bueno, em va fer descobrir una feina que, a priori, no estaria relacionada, però, bueno, al final, pues, aquests orgues estan sempre situats en edificis, com a caixa acústica, i el mateix instrument no deixa de ser una petita obra d'arquitectura. I després, bueno, pues, també he fet altres feines relacionades, com pues, paleta, que també, bueno... Pues,
per això, quan dèiem totes...
Totes, també. Pues,
ets d'aquests
que saben... també, autoconstructor.
Que
saben pastar. Sí, exacte. Vaig fer moltes pràctiques, diguem-ne, quan vam venir a viure aquí a l'Urgell, pues, rehabilitant la casa amb la que vivim, però després també de forma professional, primer com de forma autònoma, fent petites reformes, però més endavant també amb equips de construcció que hi ha com a paleta. Pues, bé, se'm donen bé pues, també les, això, no?, fer coses amb les mans i també d'aquesta manera pues, també he treballat amb tallers de maquetes fent maquetes.
I l'orgue el saps tocar o no?
Bueno, vaig tenir temps per sí, aprendre una mica també
veus,
a tocar-lo.
I veus relació, Toti, en l'arquitectura i la transició energètica?
Doncs molta, sí. Ja amb l'arquitectura i l'energia al final tenen, tant una com l'altra, tenen aquesta dimensió molt transversal en les nostres vides, és a dir... Des que ens llevem fins que anem a dormir, aixequem en un edifici, anem a treballar en un edifici. Sempre tot això comporta pues, un consum energètic. I bueno, pues, això, aquesta relació tan estreta, no?, doncs fa, per exemple, que si contem pues, les emissions o el gasto energètic que invertim en l'arquitectura, doncs veiem que podria arribar a ser un 40% o fins i tot més, no?, perquè... no és només construir un edifici, sinó tots els materials que van associats, els extreus amb un gran gasto energètic, es transporten fins a centres de transformació, on allà, pues, bueno, pues, per exemple, el ciment és un material que s'ha d'escalfar pues, amb forns a altes temperatures amb un gran consum energètic. I tot això, doncs, bueno, aquestes emissions o aquest gasto energètic podrien arribar a ser, doncs, del 40% de lo que, del gasto energètic que tenim.
Amb el nostre entrevistat del mes passat, justament dèiem això, de lo poc visible que és l'energia en el nostre dia a dia. Veiem aquell 5% d'il·luminació, aparells electrònics, però quanta demanda hi ha d'energia en tot el que fem, en la forma que vivim com a individus, no?
Exacte, i fins i tot això, la implicació, no?, la relació amb l'arquitectura i el gasto energètic també és amb la forma en què vivim, no? I moltes vegades, per exemple, la planificació urbanística, si no es fa correctament, també pot suposar un gasto que no caldria en temes energètics. I després, un cop està aquesta planificació urbanística està consolidada, costa molt, no?, revertir i corregir aquests errors.
Clar, tu relaciones molt bé dins de la teva oficina habitatge i la part, diguéssim, més de transició energètica pura, però tenen un lligam. Realment, com dius, al final la eficiència és potser el primer pas que estem oblidant una mica des de que no hi ha aquests ajuts en substitució de tancaments, etc. Sembla que la qüestió és generar i consumir a nivell elèctric, però la eficiència dels edificis és potser clau, no?
És un punt clau, i sobretot en zones rurals, no?, que tenim, pues, habitatges que són, pues, construïts la majoria anteriors al segle passat, i són edificis, pues, que per les seves característiques tenen aquest gran consum, no?, d'energia, i que moltes vegades, pues, com que es té normalitzat, fins i tot, pues, si et planteges, pues, la rehabilitació, pues, acostumen a ser complexes i costoses. I llavors aquesta, diguem-ne, aquest gasto que és superior, no?, en aquests habitatges, pues es normalitza o es dona com per impossible la solució, i acaba provocant, pues, molta, fins i tot, pobresa energètica, que està com invisibilitzada per aquesta normalització, no?
És totalment cert que sembla que hi ha etapes on aquesta part d'eficiència dels habitatges l'hem oblidat i estem més predisposats a substituir la caldera. Hem de treure'ns el combustible fòssil, però encara tenim per aïllar les parets de moltes vivendes de tàpia, construïdes
Exacte.
Amb pedra, sense càmeres d'aire...
Exacte, aquí hi ha molt marge de millora i d'eficiència energètica per gastar menys energia, no? Llavors, a l'Urgell, al Consell Comarcal de l'Urgell, ja vam començar aquest projecte des de l'oficina d'habitatge, però ara hem agafat el relleu des de la transició energètica, i estem fent una aplicació en què els usuaris puguin fer simulacions de la rehabilitació dels seus edificis amb aquest tipus de millores en eficiència energètica, i així l'usuari, pues, el resultat de fer aquesta aplicació, veuran en el seu habitatge quin pressupost aproximat poden tenir en fer aquesta rehabilitació i quins descomptes amb les subvencions poden obtenir, i tot plegat, pues, sabent quina reducció de demanda energètica i quin import, diguem-ne, de descompte els hi suposarà això a partir de que hagin fet aquesta rehabilitació.
Superútil.
D'aquesta manera, bueno, s'incentiva, pues, la rehabilitació i en aquest sentit, no?, d'eficiència energètica, sobretot.
Alguns oients es preguntaran, l'any passat, en el mes anterior, ja ens va escolar, Josep, el tema de la Ribera d'Ebre com a centre de generació. A veure, lo de la Ribera ha colat, l'Oriol s'ho va explicar molt bé, però l'Urgell? Urgell i energia? A veure, aquí ens l'està colant.
No, i ara mà. No, o sigui, aviam...
Què hi tenen a dir aquesta gent de la Plana, a veure?
Tothom hi té a dir, amb temes d'energia i d'energia renovable, tothom hi té a dir. Al final, cada territori té les seves característiques i el que s'ha de fer és aprofitar, pues, els seus punts forts, no? Si mirem l'Urgell, per exemple, actualment ja, des de fa 10 anys, tenim un parc eòlic, que és la Serra del Tallat, amb 33 generadors que generen, pues, 50 megawatts, no? Però, bueno, en aquests moments, amb diferents graus de tramitació i de projectes, pues, hi ha més de 200 megawatts en eòlica projectats a l'Urgell. Però és que si ens fixem, diguem-ne, anem enrere, veiem que el territori està ple d'antics molins multipala. És en aquests molins semblants a típics de les pel·lícules de l'Oest, no?, que es feien servir per treure aigua, per bombar, i aprofitaven aquest recurs, no?, que és un recurs que és abundant a la nostra comarca, sobretot a la zona del sud. I fins i tot en aquest sentit, doncs, la comunitat energètica que s'està desenvolupant a la Vall del Corb, en aquesta zona d'aquest bon recurs eòlic, s'estan plantejant la possibilitat d'instal·lar un molí, un aerogenerador, que doni electricitat als socis de la cooperativa.
Mm-hmm. Perquè, al final, en fotovoltaica, a la plana d'Urgell en general, Pla d'Urgell-Urgell, la capacitat de generació és elevadíssima. Hosti, hi ha aquell mes de boira, hi ha aquell mes... Però la mitjana és també és molt positiva. De fet, estem, crec que, en top.
Sí, primera zona, segona zona. És un bon lloc per instal·lar fotovoltaica. Tot i així, doncs, fins a dia d'avui no n'hi ha massa. És a dir, si contem les instal·lacions que es van fer anteriors al decret del 19, algun autoconsum industrial, doncs ens anem que en aquests moments tenim 2 o 3 megawatts només. Però si mirem el tema de l'autoconsum individual, en aquests moments a l'Urgell doncs, hi ha més de 1.000 instal·lacions que en aquests moments estan generant prop de 13 megawatts de potència. Tot i així, hi ha projectes també de grans inversors a la zona també, sobretot a la zona del sud de la comarca, que s'acosten als 250 megawatts, que també estan en diferents punts de tramitació.
Perquè, clar, la trava que podem tindre en comarques com les nostres, que sí que l'Urgell té la Serra del Tallat, té zones de secà, més desafavorides pel tema agrícola, però no vol dir que no tingui alternatives. Clar, amb regadiu ja sabem que no posarem fotovoltaica, no farem projectes, la limitació amb classificació 1 i 2 ha de ser que no hi ha d'anar renovables...
Bueno,
però
hi ha algunes excepcions.
Me sembla que tens excepcions.
Hi ha excepcions.
Per què ho diem? Doncs resulta que el Toti no fa més d'un mes, em sembla que el dimecres 15 de gener va portar a terme un seminari d'agrivoltaica o va col·laborar-hi de forma molt estreta en celebrat a l'Escola d'Arquitectura del Vallès. I crec que va ser una iniciativa on vas poder agrupar experts del sector, vas tindre la participació de la directora de l'Institut Català de l'Energia i, hosti, seminari d'agrivoltaica. A veure, què és això de l'agrivoltaica? Som-hi.
Bueno, això sorgeix de diverses, la coincidència de diversos interessos que, bueno, per començar, doncs, diguem-ne, fent aquest esforç de treballar amb els ajuntaments conjuntament, doncs, la generació local d'energies renovables, doncs des de Vallbona, el seu alcalde em plantejava que tenia un problema, no? I és que en tot l'entorn, o sigui, tenen un municipi amb un monestir cistercenc, el monestir de Vallbona, i aquest monestir, doncs, per temes de protecció patrimonial, diguem-ne que impossibilita posar plaques solars a tot el municipi. Doncs l'alcalde buscava una solució, i llavors veia que la solució aniria per fer algun tipus d'hort solar en sòl no urbanitzable. I tot això va coincidir amb que des de l'Escola d'Arquitectura del Vallès tenen el Carles Llop, que és professor d'allà i un arquitecte d'aquí de Lleida, té una assignatura que es diu Projectes en Paisatges Culturals i la idea era fer-lo a Vallbona de les Monges en col·laboració amb l'Olivera. I llavors, bueno, pues, al conèixer aquesta iniciativa, des de l'Ajuntament es va proposar de tractar una mica el tema aquest de la implantació de les energies renovables, pues, precisament això, en paisatges culturals. Això va encaixar i es va fer pues, aquest seminari, que en principi buscava aquesta solució o aquest encaix que poden tenir les instal·lacions fotovoltaiques en sòl no urbanitzable i en sòl agrícola, concretament, i d'aquí va sortir doncs, que una de les possibilitats interessants era l'agrovoltaica.
Perquè, justament, si estem parlant d'agrovoltaica... venim d'aquella etapa amb l'impost al sòl on es van crear projectes sobre terreny agrícola pur i dur. No va sortir molt bé la jugada, tot i que aquests projectes continuen estant instaurats, s'han normalitzat i en funcionament, però clar, l'agrivoltaica té unes característiques específiques que potser ens serveixen per acollir les renovables d'una forma més integradora. Seria allò de renovables sí, però així no. Seria una forma de poder-ho eludir, de poder corregir aquesta situació dels macroparcs?
Sí, bueno, és un tema que es va parlar bastant en el seminari, no? Que potser doncs, per temes d'integració podria funcionar i podria ser una possible solució, no? Doncs aquesta paràlisi que trobem amb el desplegament de les renovables a Catalunya, no? És una paràlisi que tot això es va debatre en el seminari, no? Que pues, té el seu motiu, que és aquesta protecció del territori, no? Que és justa i necessària, però ha acabat potser provocant un excés de zel a l'administració i un rebuig social que ha comportat al final, en molts casos, un no a tot. És a dir, pues, en aquest moment en què necessitem desplegar renovables sí que hem de fer una protecció del territori per no acceptar qualsevol projecte mal plantejat, però en aquests moments hem arribat a un punt en què s'està intentant parar projectes pues, de tamany pues, moderat, ben plantejats, amb una bona integració.
Perquè aquí entrem en l'etern debat, eh? I nosaltres que acompanyem comunitats energètiques ens hi trobem potser massa sovint. La Proencat diu el que diu, nosaltres ho tenim força integrat, però el missatge etern amb les cobertes n'hi hauria d'haver prou.
Bueno,
és així?
Sí, és un debat que és molt recurrent, que sempre se'n parla. De fet, jo quan vaig entrar a la OCTE amb aquest mandat des de l'ICAEN, en què se'ns demana la col·laboració, va portar la visió del territori per la redacció del Plater, una de les primeres coses que vam fer va ser fer un càlcul aproximat de quin potencial de generació hi havia en les cobertes de l'Urgell. En aquell moment el que vam fer és això, doncs agafar totes les cobertes, fer una estimació de quan podrien generar, i bueno, doncs la veritat és que en un primer moment semblava molt sorprenent que doncs, si actualment anem a uns consums d'unes 200 gigawatts hora a l'any al Urgell, que la Proencat preveu...
Estem parlant de consum industrial i ciutadà alhora?
Tot conjunt.
Però elèctric.
Elèctric, sí.
No estem incloent el consum derivat, que acaba sent un percentatge molt
exacte,
més elevat.
Exacte, o sigui, de fet, la idea aquesta, o sigui, passar d'aquests 200 actuals als 400 al 2050 implica el que explica el Plater una mica, no? Que és una reducció d'un 30% del mix global energètic, és a dir, tota l'energia que consumim en totes les formes, que una part és l'elèctrica, doncs reduiríem un 30% aquest consum energètic de forma global, no? Perquè tots els processos industrials, tant a l'habitatge també, etcètera, etcètera, serien molt més eficients, per això ens faria gastar menys energia. Però, per una altra banda, diguem-ne, tot aquest mix, que l'electricitat és una part, l'haurem de passar tot, gairebé tot, elèctric. I això vol dir que el consum d'energia final serà elèctric i, per tant, el consum elèctric creixerà.
Perquè t'he tallat, però amb la generació prevista en coberta, quin percentatge de la demanda podríem arribar a cobrir?
Bueno, aquí està el tema, no? Nosaltres quan vam fer aquest primer càlcul sense tenir, diguem-ne, des de molt lluny, no? Sense veure com eren aquestes cobertes i agafant tota aquesta superfície, doncs vèiem que, doncs mira, podríem arribar al 2050 a tenir tota l'energia coberta des de les cobertes de l'Urgell.
Mai més ben dit.
Sí. Però, bueno, recentment, un altre dels mandats que tenim des de les OCTEs també és la d'acompanyar i impulsar comunitats energètiques locals. I, doncs, acompanyant comunitats energètiques, recentment hem fet prospecció
més
detallada, o sigui, acostar-se més al gra de com són aquestes cobertes, no? Llavors comences a mirar cobertes, et dones compte de que unes perquè són massa petites, les altres perquè estan mal orientades, unes perquè tenen temes de protecció patrimonial, com hem dit a Vallbona, que hi ha més municipis que no es pot posar fotovoltaica amb cap coberta.
L'estimada Uralita.
Exacte, l'Uralita. Vull dir que quan busques allò cobertes més grans perquè dir, bueno, industrial, pues, industrial, pues, la majoria són de Uralita. I clar, vas mirant tot això i vas dones compte que realment pues, no arribarem amb les cobertes.
Amb les cobertes quedem lluny.
Quedem molt lluny, sí. I hem dit, no?, que hi ha més de 1.000 instal·lacions amb 13 gigawatts a les cobertes actualment i que encara hi ha recorregut, però diguem-ne que al final hi ha moltes cobertes que tampoc no s'arribaran a fer per diversos motius, o perquè els propietaris no tenen disponibilitat econòmica de fer-ho, o perquè els que hi viuen són llogaters i tampoc no faran una inversió a llarg termini en una casa que no és seva.
El tema és aquesta electrificació de la demanda que estàvem parlant, no? El fet de que facis la lectura de la producció actual i la demanda actual és una cosa, si fas en perspectiva 2050 sobre cobertes, les mateixes cobertes actuals, els números també canvien molt. L'electrificació suposa més demanda elèctrica per suplir nuclear, fòssil...
Exacte, i després que no només hem d'aconseguir autoabastir-nos. També, bueno, tenim la sort que estem en una comarca on podem fer això, però al final hi ha comarques que no tenen aquesta facilitat d'autoabastir-se, que tindran dificultats i haurem d'exportar energies cap a aquests llocs. I, bueno, i al final tot això, pues, també lligant-ho amb les comunitats energètiques, hi ha comunitats energètiques ja que s'estan començant a plantejar de fer parcs solars, o sigui, no només actuar amb cobertes, sinó fer parcs solars a terra per generació i per venda directa a la xarxa. I d'aquesta manera, pues, contribuir en aquesta generació renovable d'origen local, i al mateix temps els permetrà tenir uns ingressos que reforçarà aquesta empresa, que és una comunitat energètica que també, pues, evidentment, pues, tindrà, pues, manteniment...
No només acabo de generació renovable, sinó que també tenim el tema de l'eficiència en l'habitatge, tenim el tema de la mobilitat, és a dir, que seria una forma de diversificar.
Són molts serveis i d'aquesta manera es pot diversificar i fer un projecte més sòlid. I al final aquests parcs, diguem-ne que seran d'inversió local, de gent de la zona, i és i, evidentment, pues, respecte amb el territori.
Sé que vau poder enfocar a la jornada un tema que també és força recurrent i que potser no se'n parle prou o se'n parle en uns termes que no sempre són els més apropiats, ja a les dues bandes. Biodiversitat i centres de generació renovable. Vau tocar el tema.
Sí, vam portar en el seminari investigadors de l'ICO, concretament va venir en David García.
L'ICO, en fem l'incís, ICO, sí, l'ICO és l'Institut Català d'Ornitologia.
Correcte. Doncs va venir el David García i ens va explicar una eina que estan desenvolupant, que es diu Fotocell, i que el que fa al final és comparar, no? Una mica, des de l'ICO ja tenen, pues, un munt de dades de comportaments, zones de nidificació de tots els ocells que hi ha a Catalunya. I ara el que estan fent és un estudi que, amb observacions de camp i veient com en els llocs on s'han implantat parcs fotovoltaics, aquestes conductes dels ocells i de zones de nidificació i d'alimentació es veuen modificades, tant si són de forma negativa com han constatat que en alguns casos fins i tot és de forma positiva. Llavors estan catalogant tots aquests parcs que s'han implantat segons tamany, segons característiques, i veuen com afecta a les poblacions d'ocells. I això permetrà, doncs, determinar quins impactes tenen i traslladar-ho als promotors perquè puguin dissenyar parcs de la forma adequada per no tenir una afectació negativa en aquestes poblacions.
Hem entrat una mica de forma lateral, podríem dir, en el tema de què és l'agrivoltaica, però realment no hem explicat tècnicament quines diferències té amb un camp solar tradicional. Quins avantatges i quins desavantatges té aquesta forma de generar a nivell renovable? Sobretot estem parlant de zones on s'integra la generació fotovoltaica d'una forma compartida amb l'agricultura. Agrivoltaica, agrovoltaica, sí. Depèn de...
Sí, sí, no, això per començar, és a dir, l'agrivoltaica té l'aplicació en aquest punt, no? És a dir, quan es fa simultàniament agricultura i generació. Bueno, pues això ja per si és un avantatge. Al final, pues, és a dir, no estem competint amb l'agricultura, sinó que la generació fotovoltaica pot actuar com a simbiosi, i fins i tot moltes vegades... aquesta simbiosi podria arribar a suposar una millora també fins i tot per l'agricultura. És a dir, no tots els cultius són aptes per fer-hi fotovoltaiques, sinó que n'hi ha alguns que s'adapten millor que altres, però és que fins i tot amb l'agrovoltaica podries arribar a plantejar pues, nous cultius que no es podrien fer aquí pues, perquè la radiació és superior a la que necessita aquell cultiu o podries arribar a crear fins i tot condicions, diguem-ne, d'humitat i de temperatura, fins i tot pues, fent servir estructures d'hivernacle i amb la coberta en fotovoltaica.
Estem parlant de canviar la forma que tenim de produir aliments, farratges, cereals aquí? O és integrable?
Bueno, diguem-ne que dona l'oportunitat, no?, per la diversificació del sector agrícola, això evidentment.
Ara mateix a nivell d'aplicació, a nivell de test, a nivell de... no estem parlant d'una cosa tan estranya, hi ha països que ho tenen força ben introduït, països veïns, ja estan amb camps de treball on ja hi ha un retorn econòmic sobre aquests tipus de generació, però, sí. Però en el nostre cas sembla que està costant de que arrenqui. Ja tenim exemples a seguir?
Sí, aviam, l'agrivoltaica ha tingut, per exemple, en països com Alemanya, i França, Itàlia, aquí a Europa, pues, un impuls bastant important des de 2010. Hi ha altres països també com Japó, alguns de Sud-amèrica... Però aquest impuls, diguem-ne, des d'Europa, que es va donar sobretot això pues, cap a la segona dècada d'aquest segle, va coincidir potser una mica amb la paràlisi que hem patit aquí amb les renovables arrel de l'impost al sol i la crisi del 2008. I ha fet que, diguem-ne, tot aquest món que és nou, que arrenca a partir dels anys, dels principis del 2000-2010, a França s'ha fet molta investigació, s'ha fet, diguem-ne, proves pilot, testos, i això, diguem-ne, ara aquí està en un moment molt incipient. Diguem-ne, aquest nou rang de les renovables que estem tenint, pues, bueno, també implica pues, que ara s'està començant a treballar amb aquest sector. No?
Qui haurien de ser els promotors una mica d'aquestes línies de projecte? És fàcil integrar-ho a nivell de pagesia? Per dir-ho d'alguna forma?
Jo crec que sí. Al final és una oportunitat de diversificar. És a dir, al mateix temps que estàs mantenint la producció agrícola pots tenir un plus en la producció d'energies fotovoltaiques i fins i tot, això no és el que explicàvem, pots tenir fins i tot millores en el camp de la mitigació en aquests moments en què el canvi climàtic ens està, diguem-ne, pujant les temperatures i augmentant la radiació. Pues, bueno, és una manera de... per una banda, aprofitar l'accés de radiació amb generació fotovoltaica i l'altra, protegir els cultius.
Se n'ha parlat amb temes de vinya, se n'ha parlat amb temes de fruiters...
Correcte.
Hi ha països que amb l'horticultura més d'aliment per a consum humà també se'n treballa. Aquí les experiències que s'estan tenint van en aquesta línia?
Aquí, des de les universitats, per exemple, la UPC Agrotec està fent investigació d'agrovoltaica en temes d'horticultura, però si te'n vas més, diguem-ne, per exemple, aquí on estem, a la Plana, doncs tenim molta fruita i el que s'està investigant també, sobretot, és molt en el sector de la fruita. En aquest sentit, per exemple, l'IRTA té una prova pilota mollerussa on estan tastant doncs, diferents varietats de poma. I s'han donat compte, estan fent un estudi que lluny de tenir ja conclusions definitives, perquè diguem-ne, fa un any que estan testejant la instal·lació, però ja han observat com, per exemple, hi ha coses curioses, com per exemple amb la varietat de poma gala, doncs baixa la producció significativament.
Però si amb el camp cobrint-la.
Cobert el camp, sí, sí. Uh-huh. I en canvi, amb la varietat de poma golden, si cobreixes amb agrovoltaica, doncs la producció es manté pràcticament igual. El que sí que augmenta és el percentatge de fruites de primera qualitat. És a dir, que aquí també hi ha...
Augmentes pues, tamany, augmentes sucres...
Correcte. O... Uh-huh. Coloració, sobretot. I llavors, d'aquesta manera, part de la producció que abans s'havia de vendre a un preu inferior per sucs o per altres... Uh-huh. La pots vendre com a fruita de primera qualitat a un preu més elevat.
Sabent de les limitacions del nostre país a nivell de xarxa, aquí veig el concepte del dia claríssim. Parcs... camps, cereals, fruita, etc, horticultura, amb un parc. I això un guandollo.
Bueno, al final sempre això ha sigut un tema... Una de les coses que es va comentar també era això, no? El fet de que, com és que fins a dia d'avui, quasi totes les plantes fotovoltaiques que s'han instal·lat es fan en sòl agrícola, és a dir, en detriment de producció agrícola, i com no s'utilitzen pues, els matollars i els erms que venen d'un abandó dels cultius pues, per falta de rendibilitat. No? Si mirem una mica, això també ho va explicar el Joan López a la sessió d'agrovoltaica, per exemple, als anys 90 es van perdre 100.000 hectàrees de conreu, que sí que una part van anar a urbanització, però 70.000 simplement es van abandonar i van quedar erms.
Sí, són aquells típics boscos abandonats.
Sí, que tenim una mica de matollars.
Ens va bé el que ens agrada anar a collir bolets.
Exacte.
És la típica raconada bona.
Però és que si mirem ja a principis d'aquest segle, o sigui, amb els 20 anys que portem, ja se n'han perdut 400.000. O sigui, 400.000 ja és molt. Llavors, aquestes hectàrees s'han perdut pues, per dificultat d'explotació, no? Perquè al final són petites o moltes vegades estan prou lluny com per la dificultat d'anar-les a treballar. I aquesta dificultat pues, també la tenim a l'hora de fer una connexió des d'un parc fotovoltaic.
La famosa evacuació,
sí,
que també sona. Sona a moltes coses, però en tema energètic, exactament cap a on ens porta aquest problema.
Clar. Llavors, tot i que seria pues, natural, no? Si la Provincat ara, això l'altre dia ho va dir la directora de l'ICAEN, la Marta Morera, que s'ha reconsiderat una mica l'afectació d'aquesta superfície per energies renovables que preveu la Proencat, fent recàlculs de quin seria la superfície ocupada pels aerogeneradors i preveient una possible millor eficiència de les plaques. I s'ha reduït, ha passat d'un 2,5, que es deia inicialment, a un 1,3.
De superfície del total de Catalunya estem parlant?
Sí. D'aquests 80.000 hectàrees, ara en serien unes 40.000.
I passaríem del 2,5 a
1,3, aproximadament. Gairebé la meitat.
Sona a poc.
Sona a poc. Al final, si compares aquesta pèrdua de zones de cultiu d'aquest principi de segle, que se'n va als 400.000 hectàrees, compares amb les 40.000 hectàrees que necessitem per fer la transició energètica i dius, hòstia, doncs fem-ho aquí, no?
I el fet d'aquesta agrivoltaica no concentri grans parcs solars pot ser un problema, el fet de que no tingui pròxims punts de connexió per l'evacuació?
Bueno, podria ser un problema, és a dir, al final l'agrovoltaica té sempre el hàndicap aquest de que com que l'eleves per sobre dels cultius, té un encariment sempre associat a les estructures metàl·liques que... Llavors, si a més, tot això ho portes a la zona agrícola amb aquesta distància que hi ha fins als punts de connexió a la xarxa, fa que l'agrivoltaica tingui aquest
hàndicap. Té un sobrecost,
per dir-ho així. Respecte pues, a altres sistemes que no contemplen.
S'integra millor a nivell rural, sobretot, amb el nostre paisatge habitual, però té la limitació del cost.
Però bueno, són projectes que després tenen altres valors afegits. A part de combinar-ho amb l'agricultura, doncs, bueno, per exemple, el projecte que s'està fent als Valentins, un projecte que està desenvolupant Salvador Salat amb Sunovat, per exemple, li dona a l'agrovoltaica pues, una dimensió més de projecte que combina pues, això, no? Està més aterrat en el territori i fins i tot pues, bueno, la producció que genera pues, és per una comunitat energètica, per una comunitat de regants i per un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. I d'aquesta manera pues, fas un projecte, diguem-ne, que té altres valors, no només va a aconseguir un rendiment econòmic, sinó que busca un retorn al territori.
Aquesta integració que estàvem parlant. I al final diversificació econòmica també.
Correcte.
Te'n vas a Barcelona a parlar d'agrivoltaica, és un retret, te l'estic fent aquí en públic, de la ràdio, és un retret. Vindreu a parlar-nos-en a la nostra demarcació?
Sí, home, i tant. Sí, de fet, és això que comentaves al principi, que potser ara seria el moment de ja avançar-ho, no? Que aprofitant les setmanes de l'energia sostenible...
La famosa setmana europea, sí. De cara al juny, enguany,
la segona setmana de juny. Però, bueno, la idea és que estem treballant des de la xarxa d'oficines comarcals de transició energètica, és de fer, sobretot en el marc de, diguem-ne, de les Terres de Lleida, una sèrie de jornades, pues, també orientades amb el tema de la diversificació del sector agrícola, també per, pues, hi haurà jornades que parlarem de comunitats energètiques, hi haurà jornades també...
Estalvi energètic, famosos CAEs...
Exacte, els CAEs també tractarem, però una idea que era de tornar a repetir o potser fer una versió 2.0 de...
A Lleida sempre ho volem millor, eh?
Ah, exacte.
No ho fotem, a veure...
Doncs tornar a fer el seminari d'agrovoltaica i acostar-lo més als actors que al final són els futurs promotors d'aquest tipus d'instal·lacions, que seran instal·lacions això, pues, per diversificar l'economia local, per tant seran inversors locals, i acostar, diguem-ne, aquest seminari, que per lo que fos en aquell moment es va fer a Sant Cugat, pues, acostar-lo a les Terres de Lleida, a les zones on té sentit aquesta agrovoltaica, per, pues, difondre les bondats i les oportunitats d'aquest sistema.
Doncs en seguirem parlant. Aquesta Setmana Europea de l'Energia Sostenible tornarà a un cafè amb energia els pròxims mesos. N'anirem parlant, anirem introduint quins seran els títols de les jornades i potser ho farem amb el Toti, que està veu tan radiofònica, l'hem d'aprofitar.
Molt radiofònica, Josep.
L'hem d'aprofitar. Se'ns fa curt sempre el programa, ens hem de despedir. Avui que tenim el Toti aquí, deixaré que triï la cançó de tancament del programa d'avui i que ens la introdueixis tu. Escull,
sí.
Aquí tenim totes les cançons del món, pots escollir.
Doncs a veure si trobeu aquesta, que és Solar Sex Panel, dels Little Village.
Això és un clàssic, eh?
Bueno, aquesta és un tema dels anys 90, en què hi ha, pues, aquest supergrup que estava format per en Ray Cooder, el John Hyatt, Nick Love...
Això del, doncs, supergrup us pensava que s'havia inventat amb aquesta dècada nostra, i veig que no.
No, hi ha supergrups, això, formats per components d'altres grups, no? Allò, estrelles que s'ajunten per fer un disc o dos. En aquests concretament van fer, als anys 90, van fer un disc, una gira, i ja es van dissoldre.
No sé que res més.
Poca cosa més. Però van treure aquest tema, que és prou interessant, que a més és això, no? Ja als anys 90, pues, introdueix la transició energètica des d'una vessant rock...
I d'humor.
I d'humor, sí.
Doncs moltes gràcies, Toti, moltes gràcies, Sònia. Ens despedim d'aquest programa i us deixem amb la supercançó que ens han recomanat avui.
Hold a candle. There ain't no spark in the dark. Gonna
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.